Ràdio Estel. A Ràdio Estel, Persona i Vida, espai patrocinat per l'Associació de Metges Cristians de Catalunya.
Tarda, quan passen 5 minuts de les 6, sigueu tots molt benvinguts al programa Persona i Vida, aquí a la sintonia de Ràdio Estel i Ràdio Principat. Salutacions cordials al control tècnic d'Antoni Huguet i a la presentació Gerard Carrion. I avui és dijous i, per tant, toca parlar de tema mèdic. Parlarem amb la Fundació Tècnica i Humanisme, una organització sense ànim de lucre dedicada a l'atenció dels afectats de càncer i al foment de la salut entre els infants i joves, perquè són notícia. A motiu d'aquest dissabte, dia 11 de maig, organitzen una tarda plena de música, espectacle i diversió. Tindrà lloc a la nau Ivanov de Barcelona, dissabte 11 de maig, de 5 de la tarda a 9 del vespre, i amb els diners que recullin serviran per finançar el programa escolar per la lluita contra el càncer. I comencem, com sempre, recordant el contacte del programa i destacant les notícies més importants en el camp mèdic dels últims dies.
Feu les vostres consultes al 93 409 27 77 o a personaivida@radioestel.cat.
Una enquesta de l'Associació Espanyola contra el Càncer a Catalunya revela alguns mites sobre aquesta malaltia. Entre el miler de catalans preguntats amb una mitjana d'edat de 46 anys, més d'un 15% encara creu que el tabac no provoca càncer i un 22% tampoc no relaciona el sobrepès i una mala alimentació amb el desenvolupament d'un tumor. Un 30% afirma que l'ús del desodorant està relacionat amb la malaltia. El cap de radiologia de l'Hospital Clínic, Albert Viete, ha lamentat que encara hi hagi ciutadans que no vegin relació entre el càncer i el tabac, quan és un missatge insistentment difós per nombroses entitats i també pel govern a través de la llei antitabac. També hi ha camí per recórrer a l'hora de fer entendre la important vinculació entre càncer i una alimentació poc equilibrada. Segons l'enquesta, el 58% dels catalans atribueix per error el càncer a una causa merament hereditària, quan els casos per aquest motiu són només entre un 5% i un 10% del total. Una de les dades més contundents és que el 96% dels enquestats creu que un diagnòstic de càncer no s'ha de relacionar directament amb el final de la vida, cosa que es pot atribuir a una millora del pronòstic en els últims anys. Recordem que actualment 110.000 catalans conviuen amb la malaltia, 48.000 persones són dones i 63.000 homes. A més, un de cada dos homes i una de cada tres dones tindrà un càncer al llarg de la vida. Cal dir que aquestes xifres són prou significatives per tenir-les en compte en el marc de la col·lecta anual de l'Associació Espanyola contra el Càncer a Catalunya, que es va fer ahir a la majoria de poblacions del país. L'objectiu va ser recaptar 350.000 euros. I d'altra banda, també us volem explicar que ser mare a l'estat espanyol és una molt bona opció segons Save the Children, i és que aquesta organització el considera com el setè millor lloc del món per ser mare, en una llista en el que s'han analitzat 176 països. Finlàndia s'esdevé en el primer lloc per tenir, doncs, fills, i Espanya se situa per davant de Bèlgica, Alemanya, Austràlia, però per darrere de Dinamarca, Holanda, Islàndia, Noruega i Suècia. La primera potència econòmica i militar del món, els Estats Units, en canvi, se situa en la posició número 30, per sota de països com Eslovènia o Lituània, per un risc bastant alt de mort per causes derivades de la maternitat. Cuba, en canvi, figura el millor país de l'Amèrica Llatina i ocupa la posició número 33 d'una llista que tanca la República Democràtica del Congo, el pitjor lloc per la maternitat. Singapur, per exemple, ocupa la posició número 15, el Canadà la 22, i el Regne Unit la 23. Entre els factors que s'han tingut en compte per elaborar aquest llistat hi ha el benestar, la salut, l'educació i la situació econòmica de les mares, així com les taxes de mortalitat materna i infantil. I la tercera notícia que destaquem avui és un nou èxit de la medicina catalana. Investigadors catalans han identificat un subtipus d'una malaltia minoritària genètica per la qual hi ha tractament anomenada, no hi ha tractament anomenada atàxia, que atrofia el cervell i, per tant, afecta la coordinació dels moviments. Els instituts d'investigació de l'Hospital Germans Trias i Pujol, del de Bellvitge i el de Martorell, han identificat aquest subtipus genètic a partir dels membres d'una mateixa família d'Esparreguera afectats d'atàxia. Gràcies a la doctora Carme Serrano, que els va atendre, s'ha identificat la mutació genètica en familiars seus a Madrid, Salamanca i també Huelva. Ara els investigadors saben quins membres de la família tenen l'alteració i estan seqüenciant les dades. El cap de recerca neurogenètica dels germans Trias, Antoni Matilla, ha explicat que han iniciat un programa de pràctiques experimentals que estan desenvolupant fàrmacs que van dirigits a dianes concretes. Ara, però, el següent pas és trobar teràpies que permetin alentir la malaltia i millorar la qualitat de vida dels pacients.
Persona i vida, amb Gerard Carrión.
I avui a la tarda a l'estudi de Ràdio Estel ens acompanya la doctora Caterina Madroñal. Ella és metgessa, oncòloga de l'IDOC, l'Institut d'Oncologia Clínica de Barcelona, coordinadora de la Fundació Tècnica i Humanisme, i d'altra banda és la directora de l'Hospital de Dia d'Oncologia de la Clínica Corachán de Barcelona. Molt bona tarda, doctora Madroñal.
Bona tarda.
I moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, un plaer.
Moltes gràcies a vostè, senyor Gerard, per haver-nos convidat a poder estar amb vostès per parlar d'un tema que és de vital importància per tots, pels professionals que ens hi dediquem, però sobretot per la població que ho pateix.
També ens acompanya la Marta Matxencs, que ella és voluntària de l'entitat Tècnica i Humanisme, aquesta fundació privada. Molt bona tarda, Marta.
Molt bona tarda i gràcies per convidar-nos.
Hem de parlar doncs, de la malaltia, del càncer, ens ocuparà doncs, el programa d'avui, i sobretot d'un acte important que des d'aquí a Ràdio Estel, sí, des del Persona i Vida, convidem els oients que el dissabte a la tarda vagin cap a un espai, la nau Ivanov, que hi haurà diverses activitats, en parlarem després.
I tant, moltes gràcies.
Primer, doctora, ens podria definir què és el càncer?
Mirin, el càncer és una malaltia que és celular i genètica, o sigui, és deguda a les mutacions que hi ha en el DNA. El DNA està en el cromosoma de les cèl·lules, i degut a mutacions que fan que els frens del creixement celular no funcionin, els gens supressors, i s'activin els gens acceleradors, els oncogens, llavors és la cèl·lula adquireix la capacitat d'invadir, de colonitzar i de proliferar altres òrgans a distància. Això, en això, paraules molt breus, és el que és el càncer.
Això és la definició.
Sí.
I el que vostè volia remarcar és que és la malaltia més important del segle XXI.
Mirin, a totes les èpoques de la història hi ha hagut una malaltia que ha sigut capdavantera. Vull dir, a l'antiguitat ho era l'epilèpsia, a l'edat mitja ho era la pesta, després al segle XIX va ser la tuberculosi. És evident que al segle XX i XXI el càncer és la malaltia que s'ha convertit en una gran epidèmia, perquè no solament és la segona causa de mort en els països desenvolupats, sinó que cada vegada, a mida que els països en vies de desenvolupament van augmentant la seva qualitat de vida, doncs va augmentant el càncer. Per tant, és algo que compet no solament als professionals, sinó que compet als estats i compet a tota la població, que hem d'estar molt conscienciats.
Cal dir, doncs, que sobretot els joves i els nens ja diuen, no?, la paraula càncer, que abans no es deia.
I tant. Vull dir, quan nosaltres érem joves sentíem dient als grans, aquella persona té un mal lleig. Avui dia, nosaltres, quan anem a les escoles, doncs els hi ensenyem genètica ja, a les criatures. I ho entenen d'una forma claríssima, potser més clara que ho entenen els adults. Hem de pensar que el càncer és tan important que, a més de ser la segona causa de mort, és la primera en gastos econòmics de tots els països en salut. Això és molt seriós. I que és la primera en costos de morbilitat i sofriment. O sigui, no hi ha cap malaltia que, quan se sent càncer, la gent s'esborroni, encara que no la pateixi. Això és molt important. I per això s'està treballant tantíssim.
Hi ha diversos avenços, sí, però són avenços puntuals, en casos concrets, però encara no hi ha cap solució per erradicar aquesta malaltia tan terrible.
Pues miri, hi ha molts avenços en el coneixement dels tumors. Cada vegada donem més passos, petits passos, a entendre, no?, la història natural d'aquesta malaltia. Hi ha avenços en els tractaments, això també és molt important, i sobretot avenços en el diagnòstic precoç. En els països desenvolupats, el càncer de mama, que és el número 1, doncs vostès saben que hi ha el diagnòstic precoç que es fa a partir dels 50 anys i que tota dona es té que sotmetre a això perquè és una garantia de trobar un tumor en unes etapes primàries que puguin millorar el pronòstic.
És important fer aquests controls.
Sí, molt. I que després han augmentat les curacions i ha augmentat la supervivència. Això és molt important.
La setmana vinent parlarem precisament de l'envelliment, també, un tema.
Sí, molt important, molt important, perquè, clar, anem envellint perquè anem curant malalties.
Doncs parlem una mica del diagnòstic.
Sí, miri, el diagnòstic, cada tumor en cada òrgan és una malaltia diferent. D'aquí ve la seva dificultat. Han de pensar que el càncer és una malaltia lenta, que ningú es pensi que, quan es diagnostica, diu, Òscar, no tenia res l'any passat, no tenia res fa 3 mesos i avui té un càncer. No és cert. Aquesta malaltia creix lentament i les mutacions es donen degudes, molt poques, com ha dit abans el senyor Gerard Carrión, causes hereditàries, sol del 5 al 10%, i entre un 90% són degudes a causes externes. Són degudes a factors ambientals que nosaltres podem controlar. I això és molt greu, dir això, perquè vol dir que els hem de conèixer. Hem de saber quina és la causa del càncer de còlon, que sumat entre home i dona és el número 1 en els països desenvolupats.
És espantós, ja, sí.
I és degut a la dieta. Cuidado, necessitem menjar, això és veritat, perquè si no, no viuríem, d'on trauríem l'energia? Però hem de saber menjar bé. I això no ho tenim en compte. Si ho tinguéssim en compte, no deixaríem que costums alienes en els nostres països mediterranis, que tenim una dieta molt sana, ens envaeixin i les nostres criatures estiguin menjant una quantitat de grasses animals que són les que, més tard, quan siguin grans, produiran el càncer de còlon i també el càncer de mama, ovari i pròstata.
I factors ambientals, la gent que vivim a les ciutats, bueno, estem més exposats.
Bueno, els factors ambientals, miri, hi ha els factors de les radiacions, és el sol, per tant tothom sap que, vull dir, es té que prendre el sol amb protecció, hi ha les radiacions d'alta potència, que totes les persones que viuen en entorns que poden haver estat irradiats han de tindre molta cura amb els aliments, perquè els aliments poden estar contaminats, els animals poden estar contaminats, i després virus, també, i agents químics, el que més. Quin és l'agent químic número 1? El número 1, el tabac.
El tabac, i tant.
El tabac, el tabac, el càncer de pulmó és el que mata més persones.
Amb la llei antitabac hi ha hagut una disminució.
Sí, però pensi una cosa, miri, els que ens hi dediquem sabem que ara s'està portant a terme el que en el 1930 demanava la societat civil als Estats Units. Exactament allò, quasi amb 80-90 anys, s'està complint ara, molt lentament. I què es fa? Culpabilitzar els que fumen, en lloc d'evitar que es comenci a fumar. Per tant, és la prevenció, l'educació des de joves, des d'infants, des d'adolescents. Miri, jo li diria una cosa, estem treballant moltíssim en investigació i s'ha de seguir treballant. Però en una època, de més, que és de carestia, hem de pensar que el més important és la prevenció primària, que és conèixer quins són els riscos i evitar-los. O sigui, educar tant els adolescents com a la població adulta.
Parlem d'educar, sobretot sí. Educar els joves i els infants.
Sí.
I aquest programa que fan que a través de la, sí. de la seva entitat, Tècnica i Humanisme, sí. que van per les escoles sí. amb molts voluntaris, no? Compten sí. amb el suport de molts voluntaris.
Sí, sí, comptem. I sobretot comptem també amb els mestres, perquè els mestres, això és un programa que és totalment... no està imposat per ningú, no està imposat per la Generalitat ni per l'Ajuntament de Barcelona. No... Són les mateixes escoles que veuen, i mestres dintre d'aquesta escola, que veuen la importància d'aquesta educació. Pensem que els nanos no solament van a les escoles a aprendre matemàtiques i geografia, van aprendre a saber cuidar-se a si mateixos, a ser adults.
Doctora Madronyal, com s'estructura el programa aquest que ofereixen? S'adapta a cada escola o és un programa?
S'adapta. S'adapta. O sigui, primer hi ha un contacte amb els mestres per veure la situació. Cada escola, evidentment, és diferent, perquè... els seus nanos són diferents i les necessitats, hi ha alguns que diuen bueno, doncs en aquest mitjà és molt important, per exemple, l'alimentació, i aleshores nosaltres hi anem i, vull dir, donem els tallers tècnics, però després han de continuar treballant durant tot l'any els mestres amb els nanos.
Un seguiment fan, important.
Sí, aleshores fan uns treballs amb dibuixos, etc, que això sempre...
anima més.
Anima, perquè la mitjana d'edat és dels 11 als 13 anys, que és l'edat d'incidència de començar els mals hàbits. El tabac, l'alcohol... I abans de que comencin, que són els 14, segons diuen les enquestes, doncs és quan se'ls procura educar.
Si ens estan escoltant professors d'escoles d'arreu sí. de Catalunya i poden participar en aquests programes o són només per Barcelona?
Aviam, el que passa, l'únic lloc que anem des de fa anys és a Cervera, fora de Barcelona, sí. perquè vostè pensi que anar a un lloc d'aquests és estar tot el dia. I nosaltres som professionals que treballem, que cada dia pues, veiem malalts, treballem en investigació clínica, o sigui, som com els altres metges. Això és un més a més.
Poden demanar assessorament, això sí.
Això sí, assessorament, i bueno, i si tan interessats estan, evidentment que hi anirem.
Per això tenim a la Marta, ella és voluntària de la Fundació Tècnica i Humanisme. Marta, explica'ns una mica totes les tasques que realitzeu des de la Fundació. Després parlarem de l'acte del dissabte i els contactes, per si hi ha algun oient que es vol posar en contacte amb vosaltres, què ha de fer?
Doncs miri, nosaltres, a part del que ara explicava la doctora Madronyal, aquesta tasca, aquest programa que fem a les escoles, a prevenció del càncer, de foment de la salut, d'hàbits de vida saludables... També nosaltres, el nostre naixement va ser, doncs, primerament per donar un suport als malalts i malaltes de càncer, per aquest suport integral, no només donar doncs, una assistència mèdica, sinó una assistència psicològica, una atenció que per la vessant més humana dels afectats, els familiars. Aleshores, nosaltres, les persones que s'adrecin a la nostra fundació, poden trobar aquest suport psicològic, aquesta atenció, aquests grups de suport. També poden trobar doncs, conferències que organitzem mensualment, el darrer dijous de cada mes, unes conferències obertes a tothom i en les quals doncs, parlem des de temes de salut, temes d'interès social, amb ponents doncs, experts en les matèries, i per tota persona que es vulgui adreçar a nosaltres, a la nostra fundació, nosaltres tenim una seu a Barcelona, és al carrer Alt de Gironella, sí. Alt de Gironella està al barri de Sarrià-Sant Gervasi, és el número 3, eh? És un local, són uns baixos, estem oberts a tothom, i allà ens poden trobar i estem encantats de trobar-los. Tenim també uns telèfons de contacte, donarem un parell de telèfons al 93 203 4723, el repetiré, és el 93 203 4723, També deixarem un telèfon mòbil de contacte, que si els oïdors volen prendre nota, és el 625-103-2425. I tota aquesta informació que ara hem donat...
Sí, tenim una trajectòria a més de més de 30 anys d'experiència.
Sí.
Doncs farem ara una petita pausa, donarem el contacte del programa també, perquè a vegades hi ha algun oient que ens vol fer alguna pregunta, i si estan doncs, interessats en la vostra fundació, ja els derivarem.
I tant.
I també la pàgina web, que és
això
molt
important. Això és el que volíem donar, perquè és el que penso que d'alguna manera ara estem donant telèfons i direccions, però a través de la nostra plana web, que és 3wbfti.org, repeteixo, 3wbfti.org, i allà trobaran tota aquesta informació de direcció, telèfons i com posar-se en contacte amb nosaltres.
Doncs ara donem el contacte del programa i encarem la recta final, sobretot parlant d'aquest acte tan important que hi ha aquest dissabte 11 de maig, que convidarem a tots els oients. Hi haurà avaneres, també, hi haurà gospel, hi haurà la Núria Feliu. En parlem ara.
Feu les vostres consultes al 93 409 27 77 o a personaivida@radioestel.cat.
Avui al Persona i Vida ens acompanya la doctora Caterina Madronyal. Ella és metgessa, oncòloga de l'IDOC, l'Institut d'Oncologia Clínica de Barcelona, i coordinadora de la Fundació Tècnica i Humanisme. D'altra banda, també directora de l'Hospital de Dia de la Clínica Corachan, l'Hospital de Dia d'Oncologia, òbviament. Hem de parlar, doctora Madronyal, i també Marta, que la Marta també ens acompanya a l'estudi, d'aquest acte solidari per recollir fons d'aquest dissabte.
Doncs sí, bueno, nosaltres que des de fa 15 anys fem sempre una festa de Nadal, que sol ser a Luz de Gas, no?
I això, Luz de Gas sempre estan oberts, eh?
Sempre, sempre són tremendament solidaris, vull dir, és una cosa sèria, eh? És per donar-los un premi, quasi. Però, és clar, té unes connotacions de Nadal, no? I està, doncs, molt consolidada. Però vam dir, escolta'm, la música a l'estiu és diferent, és més alegre. I, escolti'm, això del càncer sembla que sigui una cosa molt trista, i no. És una cosa per lluitar, és una cosa que et dona energia, molta energia per anar contra d'ella. I nosaltres, des dels nostres hàbits de casa nostra, ho podem lluitar contra tot això. Per tant, fem una cosa divertida, amable, simpàtica, i aleshores hi ha una sèrie d'artistes, entre ells doncs, la Núria Feliu, no cal que parli d'ella perquè
artistes
és prou coneguda,
bons.
Molt bons, la Laura Simó, no cal dir-ho, una jazzista de casa nostra de pro, i el grup Bergantí
amb
Habaneres.
Malgrat de Mar, un grup,
clar,
molt consolidat.
Molt, molt. Aquests anys van ser els que van presentar el festival de
Calella,
de Calella de Palafrugell.
Sí, sí, sí.
O sigui,
avui van, aquest any van cap a Calella. Sí,
sí, sí. La Rosa Piqué, que és acordeonista doncs, de l'Auditori de Barcelona, i un grup de gospel, Units pel Gospel. I moltes altres coses ho portarà tot el Carlos Mariner, que va ser el bateria del Sírex. O sigui
el
que...
Els veterans segur
els veterans,
que els hi sona, el
Sírex. I escolti'm, i ell continua, és d'aquells grans joves, no? I, bueno, i crec que ens ho passarem molt bé, perquè el lloc és molt modern, la nau Ivanov, és un lloc... Pues...
Important l'adreça, ens queda un minut de programa.
Sí. Al carrer Hondures.
Carrer Hondures.
Al carrer Hondures, el número 2830, això està al barri de la Sagrera. Eh? Tenen doncs, maneres d'acostar-s'hi, via metro, autobusos, i si no entrin a la nostra pàgina web, contactin amb nosaltres i els informem encantats.
Perfecte, doncs escolta, el dissabte tothom cap al carrer Hondures, a la tarda. Sí. Hondures 2830, aquesta nau Ivanov,
sí,
de 5 de la tarda a les 9 de la nit.
Sí, procurem passar-nos-ho la mar de bé. Cant, ball, música, tot.
I tant, que sí, a més es contribuirà per una bona causa,
sí,
sobretot per aquest programa escolar per la lluita contra el càncer.
Sí, sí, gràcies.
Que vagi molt bé i moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vostès per la seva amabilitat i el seu temps. Gràcies.
Gràcies, doctora Madronyal, gràcies, Marta.
Moltes gràcies.
I molta sort.
Gràcies.
Moltes
gràcies.
Doncs fins aquí el programa Persona i Vida d'avui. Us hem estat acompanyant el control tècnic Antoni Huguet i a la presentació Gerard Carrión. Recordeu que podeu recuperar els programes a través del web de Ràdio Estel, www.radioestel.cat. Heu d'anar a programes, buscar Persona i Vida, Ràdio a la Carta, i allà els trobareu tots, que acabeu de passar una molt bona tarda. Nosaltres hi tornem dimecres vinent a partir de les 6 aquí, a la sintonia de Ràdio Estel i Ràdio Principat. Que vagi molt bé. Adéu-siau.